Bona tarda. Ara són les 2 del migdia. Els partits activen la maquinària electoral després de l'avançament d'eleccions a Catalunya, convocades ahir pel president Pere Aragonès, seran el proper diumenge 12 de maig, és a dir, d'aquí a menys de 2 mesos. Les eleccions han agafat a contrapeu a molts partits que donaven per fet que el president de la Generalitat acabaria la legislatura. De fet, ell mateix no fa encara un mes i mig deia això.
Les eleccions siguin quan toquen, al febrer del 25, i no teníem una legislatura completada des de fa gairebé 15 anys.
Doncs ja ho veiem, aquesta tampoc es completarà. Del que l'oposició li hagi tombat el pressupost, ha sigut la gota que ha fet vessar el got, i el president, amb la minoria dels seus 33 diputats i cansat dels vetos al seu govern, envia el país a les urnes. Júlia Julbe, bona tarda.
Bona tarda.
Avui analitzarem, per tant, com arriben en aquestes eleccions els partits que actualment tenen representació al Parlament de Catalunya.
Sí, Esquerra arriba amb el vent a favor, venint al relat que tenia sobre la taula uns bons pressupostos i que ha estat culpa de l'oposició no aprovar-los. El PSC arriba fort, però també tocat per l'amnistia i el cas Coldo. I Junts per Catalunya l'ha agafat en el moment perquè Carles Puigdemont encara no és físicament a Catalunya.
Amb el PSC són molt incompatibles els projectes de país. L'horitzó nacional és molt difícil.
Sobre els futurs pactes, això ho hem de veure després. Ahir es van convocar eleccions i ja estem parlant d'amb qui pactarem o amb qui no pactarem.
Fins i tot el president deia que li faria il·lusió poder acudir al dia de la investidura.
I a la CUP l'enganxa en ple debat de refundació del partit. Els comuns sense el lideratge d'Ada Colau a Barcelona, Ciutadans té el repte de no desaparèixer i la incògnita del PP és si Alejandro Fernández repetirà com a candidat.
Aquest és l'escenari a Catalunya que condiciona de retruc també la política espanyola. De moment, Pedro Sánchez ja ha renunciat a renunciar uns pressupostos per aquest any, una decisió que no comparteix, per ser el seu soci de govern, Sumar. En tot cas, el que no atura les eleccions catalanes és la llei d'amnistia, que s'ha votat ara fa poca estona, de fet fa pocs minuts, al Congrés dels Diputats.
Sí, un text que ha tirat endavant perquè, a diferència del passat 30 de gener, Junts per Catalunya ha pactat el dictamen de la llei amb el PSOE. La llei d'amnistia ha rebut el suport de 178 diputats socialistes, Sumar, i de la resta de forces sobiranistes i independentistes de la cambra. L'amnistia ha rebut 172 vots en contra.
I tornant a Barcelona, tensió entre els Mossos d'Esquadra i els funcionaris de presons que s'han concentrat avui davant la seu del Departament de Justícia. Els sindicats de funcionaris de presons demanen la dimissió de la consellera Gemma Ubasart després de la mort d'una treballadora ahir a la presó de Mas d'Enric a mans d'un reclús.
Era una cuinera de Castelldefels contractada pel Servei de Reinserció. L'home també treballava en aquesta cuina i la va matar amb una arma blanca. Després es va suïcidar. També s'ha sabut que l'home estava condemnat a 11 anys de presó. Complia pena per matar una dona a ganivetades l'any 2016 a Valls.
Tot això està passant el mateix dia en què un jutge ha decidit arxivar la denúncia conjunta que van presentar els afectats per l'accident en una atracció de PortAventura, ara fa just un mes. En parlàvem fa 15 dies amb el seu advocat en aquest mateix programa.
El jutge instructor de Tarragona ha decretat el sobreseguiment del procediment en considerar que no hi ha delicte. El lletrat, que representa la major part de les víctimes, ha presentat un recurs a aquesta decisió judicial.
I avui en els esports...
Tenim molt bon resultat del partit d'anada, però no ens podem conformar. Hem d'intentar no només classificar-nos, sinó també guanyar el partit.
El Barça busca classificar-se avui per a la final de la Copa de la Reina.
Les blaugranes reben a l'Atlètic Club de Bilbao amb l'avantatge del 0-3 aconseguit en el partit d'anada. Si passen de ronda, es disputarà la Copa amb la Reial Societat, que va classificar-se ahir. La Copa de la Reina, de fet, és l'únic títol que se'ls va resistir la temporada passada. Tot això el mateix dia en què plega Eduard Romeu com a vicepresident econòmic del club.
I en bàsquet, avui també partits decisius pel Barça i el Joventut de Badalona.
Els blaugranes busquen certificar el bitllet pels play-off de l'Eurolliga, mentre que els badalonins tenen un complicadíssim partit contra el París per ser a les semifinals de l'Europa.
I a l'hora de la cultura recordarem una de les veus icòniques de Catalunya. Ha mort als 67 anys l'actriu de doblatge Montse Miralles.
I el nostre amor?
Sempre tindrem París.
Vaig dir que no et deixaria mai.
I no em deixaràs mai.
Va ser la veu de la Pam en el doblatge en català de la sèrie Dallas, o com l'escoltàvem ara, la veu d'Ingrid Bergman a la mítica pel·lícula també Casablanca. D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Abans, moment per a la previsió del temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica ens porta a parlar d'un ambient autènticament primaveral, perquè avui esperem màximes de 19 a 24 graus, temperatures molt suaus al centre del dia, però que contrasten amb les que teníem a primeres hores del matí. Han començat ja a augmentar els núvols a les comarques de la meitat oest de Catalunya, uns núvols que escombraran el país país, de ponent cap a llevant al llarg de la tarda, i aquest vespre poden deixar escapar algun plogim feble a comarques del Pla de Lleida i també comarques de l'interior i sud de Tarragona, però serien molt poc importants. De cara demà al matí tindrem clarianes al sud, on bufarà una mica de mestral, i encara pot haver-hi demà al matí algun ruixat cap al Pirineu de Girona. A la resta de la meitat nord, nuvolositat variable i demà temperatures que pujaran respecte a les d'avui, sobretot les mínimes. Demà a la tarda, nuvolositat que continuarà sent entre variable i abundant a les comarques de la meitat nord i meitat est, i demà a la tarda, ruixats a les comarques del nord de Barcelona, de l'interior de Girona, Pirineu Oriental, i puntualment podrien arribar fins al sud de la Costa Brava. Allà on descarreguen aquestes precipitacions, les temperatures baixaran una mica, i de cara al cap de setmana, sol, alguns núvols i temperatures més altes.
Gràcies, Jordi. Ara són gairebé les 2:06. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Tots els partits ja posen en marxa la maquinària electoral de cara al 12 de maig en unes eleccions que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha convocat 9 mesos abans del previst i que han agafat a contrapeu la majoria de partits. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda.
Dos dels principals partits que es disputen la presidència de la Generalitat, Esquerra i el PSC, repetiran candidat, Pere Aragonès i Salvador Illa, respectivament, mentre que Junts pot veure's condicionats pels tempos de l'aprovació de l'amnistia perquè Carles Puigdemont pugui ser físicament ja a Catalunya. Tres partits que es disputen el lideratge i que aspiren, Judit, a poder aconseguir la presidència de la Generalitat.
Sí, Esquerra aprofitarà per treure pit dels indults, l'amnistia i el traspàs de Rodalies, però què passarà amb Junts i la CUP, que van investir Aragonès com a president? Això tornaria a passar en cas que quedés per darrere del PSC. De moment, Aragonès diu que s'imagina abans tornar a formar govern amb Junts, tot i que ho veu complicat, que no pas una coalició amb els socialistes, ho ha dit a RAC1.
Amb el PSC som molt incompatibles els projectes de país. L'horitzó nacional és molt difícil.
Sobre els futurs pactes, això ho hem de veure després. Ahir es van convocar eleccions i ja estem parlant d'amb qui pactarem o amb qui no pactarem.
Fins i tot el president deia que li faria...
Al PSC les enquestes el donen com a clar guanyador de les eleccions i ampliant la forquilla fins als 45 diputats, menjant-se'n alguns de Ciutadans, però la pregunta és si hi haurà una majoria alternativa per investir-lo president. De moment el partit aprofita la conjuntura per distanciar-se dels comuns, assegurant que no ha estat una bona idea bloquejar els pressupostos pel Hard Rock. Ho ha dit Raúl Moreno en una entrevista a la caravana de Ràdio Estel.
És l'excusa donada, perquè els pressupostos no porten el Hard Rock. És que no estàvem parlant del Hard Rock, estaven els pressupostos de l'any 2023, de l'any passat, i els comuns els van votar. I jo crec que aquí ha estat els comuns qui ha posat el Hard Rock com a línia vermella, com a excusa, i sobretot que li ha donat més importància a incrementar un 10% el pressupost en educació, a posar 10.000 habitatges nous de lloguer social, el Hard Rock per sobre de tots aquests altres problemes que nosaltres considerem que són fonamentals. Creiem que s'han equivocat.
Junts ja situa Carles Puigdemont com el seu candidat, però no és el mateix una campanya amb ell físicament aquí que no es senti. En públic tothom tanca files amb Puigdemont, ho ha fet avui la portaveu del Parlament, Mònica Sales, en aquesta emissora.
És obvi que ahir tant el secretari general com el mateix president van manifestar públicament aquesta voluntat que ha tingut sempre Junts per Catalunya. Fins i tot el president deia que li faria il·lusió poder acudir al dia de la investidura. Si al president li fa il·lusió, pot imaginar que a tot l'entorn de Junts per Catalunya i també a una part molt important del país li farà la mateixa il·lusió i estem preparadíssims per afrontar aquestes eleccions amb la màxima força i amb la màxima convicció.
Sense Puigdemont aquí, qui serà la cara visible als debats i als actes de campanya? L'exconseller Josep Rull, el secretari general Jordi Turull, la portaveu del Congrés Míriam Nogueres. L'última enquesta del CEO no va donar els millors resultats a Junts, però mediàticament el partit ha guanyat força aquestes últimes setmanes amb la negociació a Madrid. La pressió per l'amnistia ha arrencat les competències en immigració al PSOE. La taula de negociació amb el mediador internacional són nous inputs que s'afegeixen a l'equació. Sigui com sigui, sense l'amnistia aprovada, Junts és un dels partits més perjudicats per aquest avançament electoral.
Ara explicàvem, doncs, aquests tres partits que són qui es disputen el lideratge, però la resta de forces són clau també per fer decantar el tauler polític d'una banda o de l'altra. A la CUP, les eleccions han agafat de forma desprevinguda. Els comuns lluiten per no ser absorbits pel PSC, mentre que Ciutadans fa mans i mànigues per no desaparèixer, i el PP vol aprofitar l'ocasió per repuntar electoralment.
Sí, a la CUP les eleccions l'agafen en un moment de refundació interna, sense tenir clar el candidat i sense un lideratge fort com el de David Fernández, durant el procés. El partit aposta per confrontar amb l'Estat en un moment en què els partits independentistes hegemònics ho estan fent per la negociació 6 anys després del 2017. La diputada Laia Estrada aprofita l'avinentesa per carregar contra Esquerra per no haver aprofitat la majoria independentista i haver buscat com a socis el PSC i els Comuns.
És l'única solució, no li quedava una altra. Ahir el que vam veure no només va ser el fracàs dels pressupostos de Pere Aragonès, del govern de Pere Aragonès, sinó que el que vam veure va ser la culminació del fracàs de la legislatura, una legislatura que s'ha malbaratat, que s'ha llançat per la borda desaprofitant la majoria independentista i la majoria d'esquerres dins d'aquesta majoria independentista.
Els Comuns, que diuen que no són els responsables que s'hagin avançat les eleccions, tot i haver forçat que els pressupostos no s'hagin pogut aprovar, i ja perfila la seva candidata. Serà, de nou, Jéssica Albiach.
Tenim una excel·lent candidata, com deia, és a dir, ha estat Jéssica Albiach qui ha permès que Catalunya tingui, no, els darrers 3 pressupostos que ha tingut aquest país. Porta molts anys trepitjant Catalunya. Té una idea molt clara del que necessita Catalunya els propers anys.
El gran repte dels Liles és distanciar-se del PSC, ja ho han fet amb el Hard Rock, i marcar perfil propi en un moment que no tenen el capital de Barcelona. Ada Colau jugarà un paper important en campanya, un dels màxims actius del partit. Per altra banda, el gran repte de Ciutadans és no desaparèixer del mapa després que el partit ja no aconseguís representació a l'Ajuntament de Barcelona i ja es quedés fora també del Congrés el 23J. El president del grup parlamentari, Carlos Carrizosa, es postula com a candidat malgrat que el context no sigui favorable per als taronges.
Jo sí que li dic és que jo estic disposat i estic, diguem, a allò que em digui el meu partit que jo hagi de fer. O sigui, que no li càpiga dubte que si el meu partit ho vol, ho seré. Si el meu partit vol provar amb un altre candidat, també recolzaré allò que digui el meu partit.
Mentre que el PP aprofitarà el moment de debilitat de Ciutadans, com també ho farà el PSC, per robar-li part de l'electorat. La gran incògnita és si Alejandro Fernández tornarà a ser candidat, ja que està al punt de mira per les discrepàncies amb el president del PP a l'Estat, Alberto Núñez Feijóo, un PP que sap que té com a rival Salvador Illa, però que alhora no descarta fer-lo president per evitar un govern independentista. La portaveu Lorena Roldán no ha descartat una jugada com la que van fer a Barcelona investint Jaume Collboni per evitar un govern de Xavier Trias, ha dit a Ràdio Estel.
Iniciar una nova etapa en Catalunya. I aquesta etapa a Catalunya passa per acabar ja amb el procés, per acabar amb aquesta dècada de decadència i per formar un govern que no tingui entre els seus objectius doncs el trencament de Catalunya amb la resta d'Espanya. Per tant, nosaltres actuarem amb coherència i amb conseqüència com hem fet sempre.
El taulell polític es configura a poc a poc, l'accelerador es prem, el temps corre i altres candidatures, com la de Clara Ponsatí i Jordi Graupera, tenen poc marge per alçar-se com una alternativa política als partits tradicionals. Falten 2 mesos i tothom intentarà escombrar cap a casa.
Gràcies, Judit. Així doncs, Júlia, amb el calendari electoral en marxa, repassem les dates claus d'aquestes eleccions autonòmiques.
La campanya electoral arrencarà a la mitjanit de dijous 25 a divendres 26 d'abril, és a dir, 3 dies després de la Diada de Sant Jordi, i s'allargarà 15 dies fins al divendres 10 de maig, el dia previ a les eleccions, dia de reflexió. La convocatòria electoral també obre el termini per demanar el vot per correu, que en principi es podrà sol·licitar fins a 10 dies abans d'aquestes eleccions, és a dir, fins al dia 2 de maig. I entre hi haurà la presentació de les candidatures i els sortejos, també per designar els membres d'aquestes meses electorals. Uns sortejos que els ajuntaments de cada municipi hauran de fer durant la primera setmana de...
I la data escollida per Pere Aragonès per convocar eleccions encara té una altra derivada, ja que les catalanes seran un mes abans de les europees, previstes per al 9 de juny. Això vol dir que ve un mes intens de campanya electoral, ja que quan passi el 12 de maig, uns dies després, arrencarà la campanya per a les eleccions al Parlament Europeu. I el no dels Comuns, d'altra banda, en aquests pressupostos de Pere Aragonès, a banda de desembocar en aquestes eleccions, també té ressonància a Barcelona. El grup municipal d'Esquerra lamenta que la frustració dels Comuns ha tombat uns pressupostos que també eren bons per la capital catalana.
Ho ha dit la líder d'Esquerra a l'Ajuntament, Elisenda Alemany, que ha assegurat que el partit de Colau no fa política per als ciutadans, sinó per a ells mateixos.
Que els Comuns són un llast i són un risc perquè la ciutat avanci, perquè la ciutadania de Barcelona avanci, perquè la ciutadania de Catalunya avanci i fins i tot perquè la ciutadania del conjunt de l'Estat també ho faci, amb un govern del qual formen part. Avui els Comuns ens han demostrat que si no es juga al seu joc rebenten la pilota.
Alemany també ha assegurat que el no dels pressupostos al Parlament no posa en perill l'acord dels republicans amb els socialistes pels comptes de Barcelona. De fet, ahir mateix li va garantir en una trucada a l'alcalde Jaume Coll.
Un Collboni que, per cert, compareix públicament aquesta tarda, serà a les 4 i donarà més detalls en principi de com pensa aprovar pressupost de Barcelona. Veurem si també comenta que ho fa a través d'una qüestió de confiança o no.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Doncs mentre Catalunya s'obre aquest escenari electoral que comentàvem ara, Madrid avui s'ha aprovat la llei d'amnistia que, entre d'altres, podria facilitar, ho comentava la Judita Puigdemont, ser candidat de Junts i ser a Catalunya quan es faci el debat d'investidura. De moment, les dates encara no estan clares. La llei, que acaba de ser aprovada avui, passarà al Senat ara i està encallada a la Cambra Alta perquè el PP hi té majoria absoluta. Entre una cosa i l'altra, si s'hi arriba, seria molt just. En tot cas, aquest matí, el text que la setmana passada va sortir de la Comissió de Justícia ha arribat al ple del Congrés, on s'ha aprovat ara fa uns minuts.
Sí, la norma ha estat aprovada per 178 vots a favor i 172 en contra. Un debat que, com el del 30 de gener passat, ha estat força encès entre el bloc que formen el govern espanyol i les forces nacionalistes i el bloc de la dreta. Patxi López, per part del PSOE, ha defensat aquesta llei parlant de reconciliació amb Catalunya, mentre que des del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo demana al govern socialista que no ho disfressi d'igualtat perquè és una amnistia que divideix.
Devolver a los que viven en la confrontación permanente la esperanza de la reconciliación. Ese es nuestro convencimiento profundo. No nos vengan que es igualdad porque la están liquidando con prebendas. Y sobre todo, no se atrevan a vendernos la reconciliación porque esta España porque esta ley divide a España en dos y divide a Cataluña en dos.
I des dels partits catalans, tant Junts com Esquerra, han avisat el govern espanyol que amb l'amnistia no s'acaben les aspiracions independentistes.
Aquesta amnistia era una condició de possibilitat, però no suficient. Seguirem en el camí de l'alliberament nacional.
I senyor Bolaños, serveixi aquest llistat també per deixar clar a tots els que amb aquesta amnistia volen passar pàgina que l'únic full que gira és el de la repressió i el de la injustícia. Cap més.
Ara la llei d'amnistia s'enviarà al Senat, on el PP disposa de majoria absoluta i la bloquejarà mentre pugui al màxim, és a dir, uns dos mesos. Finalment, tornarà al Congrés dels Diputats, on quedarà aprovada definitivament.
Doncs en aquest ple del Congrés dels Diputats, veient aquesta votació, hi era el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, i ara fa uns minuts deia això des de les portes del Congrés.
Uns pressupostos que permetien posar molts recursos per lluitar contra la sequera, que permetien posar molts recursos per les escoles, per les famílies, i és evident que no hem sigut nosaltres els que...
Més enllà de les eleccions a Catalunya, l'actualitat també passa per la presó de Mas d'Enric. Ahir un pres va matar una cuinera del centre penitenciari a Ganivetades. Avui s'ha convocat minuts de silenci a totes les presons del país i el sindicat s'ha manifestat davant la seu del Departament de Justícia. Una protesta que, com sentíem de fons, ho sentíem també abans, ha sigut tensa. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Sí, els funcionaris de presons s'han concentrat davant del Departament de Justícia i han demanat la dimissió de la consellera Jaume Ubasart, l'han acusat d'assassina i han tirat ous i altres objectes contra la façana. De fet, alguns dels manifestants portaven la cara tapada i han intentat entrar per la força a l'edifici. Agents d'antiavalots dels Mossos han carregat contra els sindicalistes per evitar-ho. Els funcionaris de presons fa temps que denuncien un augment de les agressions als centres penitenciaris. També diuen que les polítiques del departament són massa laxes i que cada vegada hi ha més presos conflictius.
A banda de la manifestació, també s'han convocat minuts de silenci a totes les presons del país. La consellera Gemma Ubasart ha participat en el que s'ha fet a les portes, precisament, de la presó de Mas d'Enric.
Sí, des d'allà ha explicat que col·laboren amb la investigació que han obert els Mossos d'Esquadra i que el departament també n'ha posat en marxa una d'interna. La consellera Ubasart ha mostrat el seu condol a la família de la víctima i al conjunt dels treballadors de presons, dels que ha volgut reivindicar la feina que fan.
Fan una tasca imprescindible. El valor afegit al sistema la porten ells, amb la seva professionalitat, amb la seva vocació de servei públic. Per tant, també vull agrair la tasca que fan en el seu dia a dia.
Ni la consellera ni el secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, el senyor Amand Calderó, han volgut explicar els protocols interns que han fet que un home condemnat per matar una dona a ganivetades i complint penes al mòdul de delictes violents estava treballant a la cuina i tenia accés a ganivets.
Els fets, recordem, Pau, van passar ja a la tarda cap a les 5. L'home va fer entrar la cuinera en una càmera frigorífica, la va matar i després es va suïcidar.
Sí, la víctima vivia a Castelldefels i feia de cuinera gràcies a un contracte del CIRE, el Centre de Reinserció. Segons expliquen, les càmeres del centre van recollir com l'home la feia entrar a una de les neveres del centre. Allà els funcionaris van trobar els dos cossos. L'home, que després de matar la dona es va treure la vida, estava condemnat a 11 anys de presó. El va condemnar un jurat popular perquè el 2016 va assassinar una dona a Valls. Tal com recull la sentència, el crim va ser molt violent, ja que l'home la va atacar i li va clavar un ganivet fins a degollar-la.
Gràcies, Pau. Més coses. Més de la meitat de la població catalana es declara catòlic. El 16% és seguidora d'altres confessions i un de cada quatre ciutadans es considera ateu o agnòstic. Ho detalla la quarta edició del baròmetre de la religiositat i de la gestió de la seva diversitat que fa la Direcció General d'Afers Religiosos del Govern.
Tot i que el 78% de la població s'identifica amb alguna confessió, el nombre de creients no arriba a la meitat. Pregar, fer ofrenes espirituals o parlar amb difunts estimats també ho fan, percentatges significatius de no creients. Es reconeix un gran desconeixement de les confessions que hi ha a Catalunya i de cada una d'elles, excepte del catolicisme. Tot i així, prop del 20% desconeix què se celebra durant Nadal. Destaca un baix nivell de conflictivitat, però també l'escassa relació entre les persones de diferents creences. Majoritàriament, s'és favorable a les iniciatives de les administracions per a una millor gestió de la diversitat religiosa.
I canviant completament de qüestió, a Tarragona, el jutge ha decidit arxivar la denúncia conjunta presentada per 13 dels afectats per l'accident de l'atracció Tomahawk a PortAventura, un accident que va tenir lloc ara fa un mes.
El jutge instructor ha decretat el sobreseïment del procediment en considera que no hi ha delicte. Davant d'això, l'advocat Sergi Ramos, que representa la major part de les víctimes, ha presentat un recurs a la decisió judicial. Són declaracions a Ràdio Estel.
S'han de realitzar més proves i s'ha de realitzar més instrucció en el procediment. Per això hem presentat un recurs que inicialment ha de resoldre el mateix jutge. Pel cas de que no ens donés la raó i considerés que s'ha de seguir amb l'arxivament, podríem anar o s'ha de recórrer davant de l'Audiència Provincial de Tarragona.
L'acusació demana que es prenguin més declaracions d'altres persones que van presenciar aquest sinistre.
I en mobilitat, a partir del 8 d'abril, Renfe oferirà una nova freqüència d'AVE des de l'estació del Camp de Tarragona per arribar a Madrid poc després de les 10 del matí.
Es compleix així una petició demandada pel sector empresarial d'aquesta demarcació i per fer-ho possible, Renfe avançarà l'horari de sortida d'aquest tren que arrencarà de l'estació Figueres-Vilafant quan faltin 5 minuts per 6:45 del matí i a les 7:20 des de l'estació de Sants de Barcelona. Així arribarà a l'estació del Camp de Tarragona a les 8:04 del matí. Aquesta parada s'afegirà a les 20 freqüències diàries que uneixen l'estació tarragonina amb Madrid i connectarà des de primera hora del dia amb Figueres i Girona.
I atenció perquè des de demà divendres i fins al dia 15 d'octubre es prohibeix ja fer foc al bosc o en llocs propers en zones forestals. Així doncs, en els terrenys forestals estiguin o no poblats d'arbres i en la franja de 500 metres que els envolta no es podrà encendre foc, sigui quina sigui la seva finalitat.
És a dir, que no es poden fer fogueres ni barbacoes, cremar restes de residus vegetals o activitats pirotècniques, entre d'altres. Aquesta prohibició entra en vigor en un dels anys més complicats pels efectes de la sequera, una de les més intenses i extenses del darrer segle, derivada principalment de l'escassetat de pluges en els últims 3 anys.
I acabarem amb dos apunts de successos. Abans dels esports, a Sabadell, una persona ha resultat ferida en un incendi d'un habitatge aquesta matinada passada.
El foc ha cremat en una casa del carrer del Pare Sallarès i ha afectat la planta baixa. El ferit es trobava al balcó i els bombers l'han rescatat per la façana. Els metges del SEM l'han evacuat a l'Hospital Parc Taulí, on a hores ara s'està recuperant.
I al Bages, els bombers han localitzat el veí de Santpedor de més de 40 anys que estava desaparegut des d'aquest dimecres, quan va sortir a passejar la muntanya i ja no va tornar.
Els equips de recerca l'han localitzat poc abans de les 12 del migdia, han estat molt greu i l'han traslladat en helicòpter a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. L'home havia caigut a la zona del Pou de Glaç, a prop de la riera de Rajadell, a Sant Salvador de Guardiola. Concretament, l'han trobat uns familiars que participaven en el dispositiu de recerca liderat pels bombers.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Joan Laporta accepta la dimissió d'Eduard Romeu com a vicepresident econòmic del club, que plega de la seva junta perquè el càrrec, diu, és incompatible amb la seva carrera professional, segons ha explicat ell mateix aquest matí, el dia 30 de juny. Per tant, serà el seu últim dia que estarà en el càrrec de la junta directiva. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. En una compareixença que ha fet aquest matí a l'auditori del club, Romeu ha explicat que ha engegat un nou projecte empresarial que li demana tota la dedicació.
Vicepresidència que assumeixo, sempre em toca vice, el nou rol, doncs, d'alguna manera m'obliga, doncs, a dirigir, expandir i, per tant, doncs, una dedicació absoluta, o una dedicació que, t'ho diria d'una altra manera, no em permet compaginar amb la dedicació tan intensa que requereix, lògicament, tal i com ho tenim estructurat el futbol club Barcelona.
La sortida d'Eduard Romeu és la segona d'un directiu important a l'actual mandat de Joan Laporta. Anteriorment ja se'n va anar Jordi Llaurador, directiu responsable de l'Espai Barça, que el gener de l'any passat va renunciar a les seves atribucions al projecte i va acabar dimitint el juny del 2023.
I en el terreny esportiu, el Barça juga avui el pas a la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic Club de Bilbao. Ho farà a casa a l'estadi Johan Cruyff i amb l'avantatge del 0-3 de l'anada.
Jonathan Giraldez podrà comptar pel partit d'avui amb algunes de les seves millors jugadores, totalment descansades després de no jugar l'últim partit contra la Reial Societat, com Patrick Guijarro, Aitana Bonmatí i Engen. El tècnic blaugrana podrà comptar també amb Alexia Putellas, que ja va marcar en el passat partit de Lliga en el seu retorn després de la lesió. El tècnic culer parlava dels principals objectius de l'equip pel partit d'aquesta nit.
L'objectiu principal és guanyar, és aconseguir la classificació per la final. Realment tenim molt bon resultat del partit d'anada, però no ens podem conformar. Hem d'intentar no només classificar-nos, sinó també guanyar el partit, jugar a la nostra casa, amb la nostra afició, donar-los alegria i continuar amb aquesta bona dinàmica.
A l'espera de qui es classificarà avui, qui ja segur que serà la gran final de Copa del 18 de maig, és la Reial Societat, que aquesta nit ha eliminat a les vigents campiones l'Atlètic de Madrid per 2-1.
I també en futbol, amb la classificació aquesta passada nit de l'Atlètic de Madrid i del Borussia Dortmund pels quarts de final de la Champions, ja es coneixen tots els possibles rivals del Barça en el sorteig que es farà demà a les 12.
Serà ja un sorteig pur, és a dir, que qualsevol equip, encara que siguin de la mateixa lliga, es poden enfrontar entre ells. Entre els rivals més complicats que es poden enfrontar el Barça i el Manchester City de Pep Guardiola, actual campió de la Champions, i també Real Madrid i Paris Saint-Germain. Altres rivals complicats serien l'Arsenal, que ara mateix lidera la Lliga Anglesa, i el Bayern de Múnich. El Borussia Dortmund i l'Atlético de Madrid serien els equips a priori més assequibles pels blaugranes. Demà a les 12 del migdia en sortirem de dubtes.
I acabats els vuitens de la Champions, avui toca Europa League.
L'únic equip espanyol viu és el Villarreal, que avui haurà de suar si vol passar de ronda, ja que haurà de remuntar el 0-4 en contra que té davant l'Olímpic de Marsella. El partit ha jugat a 3:15.
I en bàsquet, el Barça juga també avui partit d'Eurolliga al Palau contra el Partizan de Belgrat, amb la intenció de deixar lligat el bitllet als play-off.
A falta de 6 jornades pel final de la fase regular, els blaugranes tenen pràcticament assegurat el bitllet als play-offs, que podria sentenciar ja avui en el partit contra els serbis. A més, els de Grimau tenen un coixí de 2 victòries amb el 5è classificat, motiu pel qual aspiren a ser també caps de sèrie a quarts de final. Roger Grimau ha destacat els aspectes a tenir en compte del seu rival.
Un equip en què hi ha molts jugadors amb molta capacitat per anotar des de l'1 contra 1, que tenen molts sistemes diferents, molts conceptes de joc diferents, un equip molt complet, amb molt bons jugadors, i que hem d'estar, doncs això, els 40 minuts molt pendents de tancar bé la nostra cistella, de defensar molt bé l'1 contra 1, de sortir ràpid, de canviar el xip, atac-defensa.
El partit a partir de 9:15.
D'altra banda, el Joventut de Badalona també juga avui als quarts de final de l'Eurocup a partit únic contra el París.
Un repte majúscul pels catalans, ja que s'enfrontaran al millor equip de la fase regular de la competició. Els de Carles Durant, però, tenen la moral alta després d'eliminar els vuitens de l'Ulm i tenen la confiança de poder avançar a semifinals. Un dels noms propis dels darrers partits ha estat Andrés Feliz, que ha expressat la seva motivació pel maig d'avui.
Sería chulo de ganarle al equipo que fue el mejor equipo de la temporada regular. Yo creo que eso también te da un mérito importante. Eso no, para nosotros el objetivo es ir allí y hacer el mejor partido posible y sacar la victoria para así avanzar a la semifinal.
El tècnic Carles Durant tindrà les baixes de Pau Ribas i Miguel Allen.
I acabem parlant de tennis perquè Carlos Alcaraz buscarà també avui el bitllet per a les semifinals del Masters 1000 d'Indian Wells contra l'alemany Alexander Zverev, és el número 6 del món.
Un partit complicat pel murcià, ja que Zverev ha estat el seu butxí en les dues últimes ocasions en què s'han vist les cares. Va imposar-se a les finals de la ATP de Turí i a quarts de final de l'Obert d'Austràlia. És més, Alcaraz té un balanç negatiu de victòries contra l'alemany. Dels 8 cops que s'han enfrontat, Alcaraz només l'ha guanyat en 3 ocasions. El vencedor d'aquest duel es trobarà a semifinals el guanyador del Sinner Lechecka, que es disputa també avui.
Estel migdia.
I obrim avui la informació cultural amb la trista notícia que hem conegut. Ha mort als 67 anys l'actriu i figura destacada del doblatge en català, Montse Miralles.
I un dia et despertes de bon matí i el tio se n'ha anat, el saxo també, només ha deixat un parell de mitjons bruts i un tub de pasta de dents.
L'escoltem ara mateix, va ser la veu de Marilyn Monroe, a Ningú no és perfecte, també a la PAM, a la víctima, a la mítica sèrie Dallas i d'Ingrid Bergman a Casablanca.
A més, va treballar com a actriu en diverses sèries, com Porca Misèria, Polseres Vermelles, Com si fos ahir, Vent del Pla, o Cuéntame cómo pasó, i d'altra banda, va dirigir el doblatge de Pa Negre, Allò que el vent s'endugué, i de les dues primeres pel·lícules del Padrí.
I acabarem avui amb la nova cançó conjunta que han publicat l'Alba i Xana Blu. Arrima de música electrònica porta per nom la cançó Sushi Shanghai.
Després de publicar l'any passat el seu primer disc No hi ha dies dolents, aquest d'avui és el primer single publicat per l'Alba aquest 2024. El trio d'Olesa de Montserrat continuarà aquest any la seva gira de concerts mentre prepara noves cançons que s'aniran publicant durant els pròxims mesos.
Doncs amb això acabem, tornarem demà divendres a les dues. Us deixem com cada tarda amb el Fabricació Pròpia. Gràcies per la confiança. Un dia més, que vagi bé.